És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 234, el 21è de la 8a temporada. No cal que baixis tota la música, gràcies. Avui parlarem de ciència-ficció de la mà del projecte HTO, Hostile Takeover, i amb els seus dos creadors, Ivan Martínez i Ben Martin.
Ho has dit bé, eh?
Sí,
avui... Hostile, eh?
Bueno, això seria una OPA hostil, vindria a ser, no? Més o menys, sí.
Exacte.
Rumors recents apunten a que Apple estaria a punt de treure un nou servei de música per streaming, competència de Spotify, integrat en iOS i que veuria la llum a la futura actualització 8.4.
El del Dr. Beats, no?
Correcte. Què són aquests misteriosos cotxes d'Apple que s'han vist per Califòrnia?
I a qui li importa?
Ok. Photos App, la nova aplicació que substituirà iPhoto, ja ha arribat als desenvolupadors, tot això i més a la tertúlia d'actualitat tecnològica.
Que des de que deixem suelto, només hi ha coses d'Apple a la tertúlia.
Exacte.
Sort que ve el Mobile World Congress i tindrem més coses
aquí
de les que parlar.
Aquí tenim moltes coses, sí. Aquest programa t'arriba gràcies a capcd.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Si ets una emissora i vols emetre aquest programa setmanal de forma gratuïta, contacta'ns a cultura@mossegalapoma.cat.
I si no saps què vol dir escalabilitat, busca-ho a Wikipedia.
cultura@mossegalapoma.cat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma d'antiga ràdio de transistors, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic Sergi Perucho, que avui s'estrena.
I està agafant-li el to, en els el truc en els faders.
Sí,
i...
és maco que mentre jo parli s'escolti una miqueta la musiqueta de fons. És maco. Codirecció i producció i postproducció Marc Alier.
Jo mateix.
Producció, conducció i direcció que us parla, en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles.
Sí, sí, i no saludem els que no ens remeten.
Exacte.
Tomàs, estic molt content.
Espera, i també els amics de Canal Digital de Nació Digital.
Sí, però ells ja ho saben. Bueno. Estic molt content.
Sí?
Estic molt content primer de tot, perquè sapigueu això, és que si el programa en el podcast no sona prou bé i no el podeu sentir al metro, és per culpa meva, o sigui, prometo aquesta setmana fer-ho bé i que ja quedi més bé. Després tinc que fer una fe de rates. La setmana passada vaig dir que Apple havia guanyat 80.000 milions i no són 18.000 milions.
Sí, era venuts 80.000, benefici 18.000.
Exacte, el benefici net són 18.000 milions, o sigui res. O sigui que molt menys del que ve, igualment és allò de superbeneficis. I estic molt content perquè ja el que estàvem esperant tots els mosseguis, tenim ja a YouTube el tràiler de Furious 7.
Sí, sí,
la
bo, eh?
Setena part de Fast and the Furious, on es desafien totes les lleis possibles, com la llei de la gravetat, la llei de la ficció, de la coherència argumental, és el que estàvem necessitant. Penseu que surten Jason Statham pagant-se amb la Roca. Amb la Roca, que és el que li ha fotut la nòvia en Cristiano Ronaldo. O sigui, què no us pot agradar d'aquesta pel·lícula? Estem esperant-ho tots amb candeletes. No tinc altre motiu per estar content.
Fixeu-vos si sabem de coses. Contacteu amb nosaltres a partir d'aquesta falca.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Tomàs,
digues.
Cada setmana les cunyes noves, les músiques, m'agraden totes més.
És que estan ben pensades.
Excepte la de Capside.
Bueno, aquí hem de parlar
amb... hem de parlar amb en Pau, no es pot cantar i no mola.
No mola. Ben Martin i Ivan Martínez, benvinguts a Mossega la Poma. Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Aquests senyors són els membres creadors i pares de HTO Series, que avui en parlarem. En Ben Martin és llicenciat en Humanitats i Comunicació Audiovisual, ha estat col·laborador i guionista de televisió i de productores de mitjans, i ets l'autor de l'obra, per entendre'ns?
Sí, l'escriptor.
L'escriptor. I l'Ivan Martínez és enginyer informàtic especialitzat en fabricació de software i és el que ha muntat tot això de la hiperlectura i aquestes coses que ara Ara en parlarem.
Ara en parlarem.
Ara en parlarem. Sí, sí.
Escolta, tu que has llicenciat en audiovisuals, no? Què et sembla el muntatge que tenim aquí?
Ah, molt bé parit.
I perquè clar, quan ve un que en sap de veritat i nosaltres aquí
intentem fer alguna cosa, no, que valgui la pena.
La veritat és que molt millor que altres que n'hi ha, vull dir que molt bé, molt bé, bueno, molt
avui
bé.
No tenim focos, per això ens veiem una miqueta raros, però bueno, la setmana que ve tindrem una altra vegada.
Però és que tampoc anem maquillats, tampoc fa falta focos.
Exacte. Inici història del projecte, com neix, bueno, que com neix Acteo Series o com neix Acteo? Que vale. Tornem a dir hostile,
hostile takeover,
sí. Takeover, que voldria dir com una opa hostil,
eh? Correcte,
sí, és exactament això. De fet, el nom va venir arrel d'un actor anglès que van contractar als inicis del projecte, perquè clar, el projecte va començar com si fos un projecte amb intencions audiovisuals, una sèrie d'acció i ciència-ficció que intentava aprofundir en la distribució d'internet. Llavors la productora que vam iniciar en aquella època, ja fa uns quants anys, sí que tenia com a objectiu aquest tema, dir,
com
la
si
distribució
online. Com si fos un projecte multimèdia, no?
Una cosa, ara se'n diu transmèdia.
Bueno, transmèdia, va.
Però, bueno, va, però inicialment aquesta era la idea. Llavors, bueno, òbviament no va acabar de quallar el tema, o sigui, se'ns anaven els pressupostos, les expectatives, el mercat no era gaire receptiu. Llavors, com totes les idees, vaig conèixer en Ben, que era un escriptor que em van recomanar, li vaig plantejar la meva idea de projecte i, bueno, i em va fer un primer guió del qual em vaig enamorar i a partir d'aquí ja li vaig cedir la part creativa dient, nano, jo no estic a la teva alçada, és la teva feina. Llavors, a partir d'aquí, clar, quan no va funcionar l'audiovisual, en Ben em va fer una proposta, em va dir, anem a passar a un format que puguem controlar i puguem desenvolupar tot el que volíem fer. Llavors, òbviament, aquí van començar la saga. Exacte. De novel·les.
Sí, perquè clar, la història, és a dir, HTO és un projecte, és una novel·la d'acció i ciència-ficció.
Val a dir, perdoneu, ara parlarem del primer volum,
sí,
que heu publicat. És una saga que tindrà tres volums, no, en principi?
No, més.
O més?
Més, en
de
principi
moment,
més.
De moment n'hi ha un publicat.
Sí.
I un previst al 2015, que ara parlarem.
Exacte.
Molt bé.
Molt bé, exacte. I, bueno, clar, originalment, com era un projecte audiovisual, realment era molt difícil de portar a terme aquest projecte, per la seva ambició.
Pels calés que costa.
Pels calés que costa, i també perquè, bueno, perquè l'equip... Trobar un equip prou potent amb els pressupostos que nosaltres teníem, sí, doncs és complicat.
I uns productors que acceptessin la xarxa peer-to-peer com a mètode de finançament i de distribució,
sí,
també costava molt.
Crec que en aquesta època en què va sortir el projecte, que estem parlant del 2008,
sí,
no?
2007, 2008, sí,
doncs era francament difícil. Avui dia potser...
Ara tenim YouTube...
Sí.
Amb el sistema Partners, que potser ja seria un altre vessant interessant.
Correcte.
Però en aquella època no.
Igualment els pressupostos eren molt elevats i encara ho són. I van decidir, doncs, bueno, plantejar des d'un punt de vista de novel·la, amb el sistema d'hiperlectura, que suposo que parlarem després, aquest projecte, vale? Aquesta saga d'acció. Parlem molt d'acció i ciència-ficció perquè no podem parlar d'una història en plan Isaac Asimov, perquè no.
La meva idea era baixar una mica del concepte i entrar després ja a la novel·la i a lo concret.
Fantàstic.
Però hi ha un tema, m'ha agradat molt llegir el vostre blog, perquè bueno, hi ha poques entrades, però són bastant reflexives.
Sí.
Hi ha una que es titula "Si es llegeix poc és que alguna cosa estem fent malament", no? Això entenc que us va donar, o sigui, us ha donat de pensar per intentar trobar aquest model de lectura diferent, no? Per on van els tiros?
Bueno, clar, era intentar fer una miqueta polèmica de la reflexió, val, amb aquest titular. Però sí, efectivament, la idea era... A dia d'avui tenim el llibre electrònic, que és una eina molt potent, però no s'està explotant com jo crec que podria arribar a explotar. Val? O sigui, l'audiència a la que anem, que és una audiència jove, a què estan acostumats? A la multipantalla i a la multitasca. O sigui, són unes màquines de fer dues coses alhora.
O més.
Com a mínim.
Sí, o més.
Val?
Tot i que, a veure, jo ara fa poc estic llegint un llibre que es diu The Age of Distraction, que precisament critica això, és que ens pensem que som capaços de fer moltes coses alhora, però la nostra capacitat de fer coses bé, de concentrar-nos, baixa en picat, i el que necessitem de vegades és en el moment que tens l'oportunitat de fer una activitat, diguéssim, única, fer només una cosa a la vegada, és un luxe, avui en dia, gairebé.
Sí, però nosaltres no pretenem canviar els hàbits de la gent, sinó adaptar-nos a la seva activitat diària. Llavors, d'aquí venia el concepte de dir, és coses que fan cada dia. Llavors, anem a intentar fer que llegeixin un llibre de la mateixa manera que estan acostumats a actuar en el dia a dia. Llavors, d'aquí venia lo d'hiperlectura, que el concepte d'hiperlectura es pot resumir molt fàcil, que és multipantalla. Multipantalla i multicontext. A l'hora que estàs llegint.
Però sí que, vols dir que tu pots estar llegint i passen altres coses.
Exacte.
Que això és el, concepte d'hiperlectura. Abans d'entrar una mica
bàsicament com si tinguessis Instagram, Twitter, Facebook obert a la vegada i el correu electrònic i algú t'envia WhatsApps. I tot és la novel·la que t'està bombardejant de...
Que això és el que passa dia a dia. Llavors, simplement ens adaptem.
Però el que passa dia a dia és que tens sensació que t'ho estàs perdent tot. T'estàs perdent moltes coses.
És la paradoja, no? Sí, avui dia tenim aquest problema, no? Nosaltres, en tot cas, intentem fer aquest projecte amb aquesta ambició de la hiperlectura, perquè en el fons no deixa de ser una bueno, adequació del projecte original que teníem nosaltres, que era un projecte...
Exacte.
Bueno, tu has parlat de multimèdia.
Sí, o transmèdia, no? Com dèieu vosaltres.
Ara transmèdia, perquè això dels mèdia sempre està ja com... No? Ja, la moda ara dir-ho d'una manera o d'una altra. Però el que ens interessava sobretot era portar aquest concepte doncs, al món de la literatura, no? Perquè és el món que nosaltres ara podem controlar.
No, i a més és disruptor, o sigui, trenca una mica amb lo típic, perquè o sigui, el llibre normal de paper, el llibre electrònic, fins i tot una cosa que li agrada molt al Marc, l'audiollibre, que està molt xulo,
sí,
no deixa de ser una relació plana entre el lector i el mitjà.
Exacte.
I en canvi vosaltres voleu trencar una mica això i esteu afegint components que el dinamitzen i que el fan més participatiu.
Sí, intentem aprofitar també més les eines que tenim a l'abast, no? És a dir, el llibre electrònic com a mer llibre físic portat al món digital, doncs home, entenem que hi ha moltes més possibilitats, no només tecnològiques, sinó també narratives. És a dir, a nosaltres ens interessa també doncs, que el contingut de la novel·la doncs, vagi barrejat, linkat amb la nostra web, amb definició de personatges, amb capítols que no són a la novel·la però que podrien formar part...
Això lo escribes i lees i lo enriqueces. No?
Exacte.
Molt bé.
I a més això es deu donar informació sobre com estan accedint els lectors a la història.
Correcte.
I quins capítols molen més, quines interaccions...
Tenim mètriques que ens permeten saber en temps real què està passant.
O sigui, seguint la tècnica d'en George R.R. Martin, el personatge que més agrada, aquell és el que heu de matar. Això és un luxe, no?
Bueno, intentarem que no passi així, perquè volem una miqueta més de recorregut en els personatges, que són la clau del projecte.
R.R. Martin és força radical.
Funciona, eh? O sigui, ell ja ho va dir, cada vegada que em preguntin quan trigarà el proper llibre, em carrego un estat. Directament.
Hi ha un altre tema que no vull deixar de parlar, que és el tema del llicenciament, a part del P2P, no, del peer-to-peer, està tot llicenciat amb Creative Commons. Vau estar donant-li voltes en quin tipus de llicència traieu d'això, i al final les heu tret amb Creative Commons. Quin tipus de llicència en concret de Creative Commons? O hi ha parts diferents que van amb llicència?
No, més o menys és la mateixa. És la de no derivada i no... I amb
reconeixement.
No reconeixement i no fins lucratius.
Vale, perfecte. Més o menys com un blog normal, per entendre.
Sí.
No?
Bueno, però
si feu amb no derivada.
No derivada, de moment.
El que és l'obra en si, tot l'ecosistema que hi ha al darrere, doncs cadascú pot fer el que vol.
Això sí, o sigui, no ens ficarem en la vida dels altres del que poden fer o no, evidentment, però sí, o sigui, de moment no hi ha obres derivades en aquesta primera edició.
Per tant, tu l'obra la pots adquirir i compartir amb qui et doni la gana.
Bueno, el que es fa, és a dir, ens estem habituant adaptant els hàbits a la gent. Ni més ni menys, no volem ser intrusius, no volem canviar els hàbits als altres.
De fet, nosaltres quan comprem alguna novel·la, doncs ja d'entrada té dos contrasenyes, doncs perquè... Doncs...
La regali als seus amics.
Exactament.
Hem desenvolupat un sistema que li hem dit que no li agrada gaire el vent, però es diu pirateria de moment.
Pirateria,
ja buscarem un nom més comercial.
Trobo que no ho hauria de ser així, però bueno, el concepte és aquest. Sí. És a dir, nosaltres ja facilitem una mica...
Digue-li pro-sharing.
Sí,
m'agrada.
Molt bé, molt interessant, gràcies.
Ho canviarem en breu.
Posa-li Tomàs Manzanares.
Tomàs Manzanares, lo pondrem. I no, la qüestió és bàsicament aquesta, que nosaltres ja aprofitem, perquè, a veure, a part no podem lluitar nosaltres amb aquest món, vull dir, i no ens interessa tampoc.
Nosaltres ens ho passem bé fent aquest projecte i volem que la resta de gent s'ho passi encara més bé, simplement això. Llavors no ens distraiem amb coses irrellevants.
Anem ara ja per la xitxa, eh? Anem a per el contingut, tot i que si ets una emissora et convindria escoltar aquesta banda.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, amb l'Ivan Martínez i amb Ben Martin a l'estudi, parlant de HTO Series, i ara ja anem a parlar de la seva primera novel·la publicada, que és El legado de Henry Bobson.
Correcte.
De què va això del legado de Henry Bobson? I quins personatges es mouen?
Bueno, a veure, la novel·la és una novel·la d'ambientació futurista, això és important que s'ha de dir, no? És a dir, ciència-ficció.
Clar. Com de futur? Allò, futur immediat, futur plausible, 100 anys en el futur?
50 anys en el futur, d'acord? Però nosaltres no juguem a un sistema distòpic, és a dir, en un món futurista que sigui molt diferent al món actual.
No. No una distòpia, allò, venen els zombis, apocalipsis...
Treballem a Catombe, treballem el típic concepte de holocausto, vale? Però és només un punt de partida. O sigui, és important entendre que nosaltres no utilitzem aquest tema com... No desenvolupem aquesta qüestió. Desenvolupem la idea de diferents megalòpolis que hi ha pel món. Aquestes megalòpolis estan controlades per realment empreses, és a dir, el que passa avui dia,
Apple, Google,
correcte,
Microsoft,
però bueno, portat a l'extrem, portat a l'extrem.
Sí, una miqueta estil l'escenari de Snow Crash de
Stephenson. Jo vull viure amb la megalòpolis d'Apple.
Sí, tu sí. I síndrome d'Estocolm total.
Total, sí.
Correcte.
I a cada dia em fas més por, Tomàs, eh? Sí.
Doncs nosaltres tenim la nostra megalòpolis d'Apple, que en aquest cas es diu Eternal Security Corporation.
Oh, m'encanta.
Vale?
Que es lluita contra Jailbreakopolis, no?
Dios.
I a partir d'aquí doncs hi ha tota una sèrie de... Bueno,
És que m'estàs fent pensar tant en el Fan Hunter de Cels Pinyol, allò, bienvenido a Barna City per empezar, estàs arrestado.
Jo soc molt fan de Cels Pinyol, o sigui que ja està bé.
Ha vingut en Cels.
M'agrada
molt.
Suposo
que vindrà perquè tenen un projecte nou.
Des d'èpoques que jo era molt jovenet,
sí.
Ja m'agradava, i bueno, doncs ja està bé, vull dir, ja m'agrada això. No, ens interessa sobretot perquè nosaltres ens focalitzem sobretot en aquesta empresa, aquesta Globo Empresa, com nosaltres li diem, Globo Empresa, que es diu Eternal Security Corporation, que el seu cap, el seu magnate, que és Henry Bobson, doncs bueno, això no és cap spoiler, passa a la pàgina 5, vull dir, doncs mor. Vale?
Piano al cap?
Ah?
Se li cau un piano a sobre? O...
No, és mor natural.
Vale.
Mor natural, però hi ha un problema en el Consell de, bueno,
d'administració.
No hi ha un
d'administració, en què no tenen molt clar qui ha de ser ara mateix el seu successor. Vale? I clar,
bueno, jo crec que sí que ho tenen clar, però no es posen d'acord, perquè tothom vol ser-ho.
Sí,
bueno, cadascú té clar que vol ser ell mateix. No?
Exacte. Sí. El que no saben és que hi ha un testament, i aquest testament diu que la filla d'aquest home, que ha desaparegut, la filla d'en Henry Bobson, doncs ha de ser la nova
presidenta.
Nova presidenta. Però aquesta tia ha desaparegut.
No sé, estava en Tomàs Apple City o alguna cosa així.
Correcte. I a partir d'aquí comença una trama doncs, que barreja...
Amb un descapotable rosa.
Ah, ja està. Sí.
Amb la música de la cunya.
Amb la música de la cunya anterior.
I comença ara, doncs, aquí comença una mica la trama que barreja acció, ciència-ficció, thriller, vale? Perquè hi ha un personatge que és Lone Agent, que és l'encarregat d'intentar trobar, vale? Que és un mercenari, intentar trobar doncs aquesta dona, no? Però no se sap on és.
Molt interessant. La novel·la és diguéssim, està farcida d'elements, de personatges, de trames. Per això heu creat una cosa que es diu Acteopèdia, que m'agrada molt. Això és molt interessant, perquè suposo que ja ho vau estar pensant en la novel·la, creant aquest model, perquè altres el que han fet ha sigut... Havia la novel·la escrita i després, diguéssim, l'han afegit capes. Però en el vostre cas crec que neix tot alhora. Neix la novel·la per una banda i, diguéssim, aquests ingredients addicionals on tu pots recolzar-te per entrar, per aprendre, no? Per revisar.
Sí, en efecte. O sigui, la producció de la primera novel·la va ser mentre el Ben feia un text literari, jo m'encarregava dels afegits. Llavors, clar, vam poder treballar aquesta branca, no?, de l'experiència Acteo, que en diem, en paral·lel. Mm-hmm. Llavors, clar, va sorgir la necessitat de dir, val, aquí estem obrint moltes subtrames, mm-hmm, molts personatges, això s'ha d'aclarir d'alguna manera. Mm-hmm. Llavors, vam pensar fer una wiki, llavors van dir, bueno, potser una wiki no, ho simplifiquen una miqueta, i vam fer l'Acteopèdia.
Correcte.
Llavors, això serveix com a reforç tant a la lectura com a entendre una miqueta l'univers que hem creat.
Mm-hmm. A part d'això, hi ha tot un tema de grafisme, il·lustracions... Com funciona tot aquest tema?
Això li deixo al Ben, que és...
Nosaltres, per nosaltres era molt important bueno, el vessant gràfic, clar. Mm-hmm. D'acord? Perquè, bueno...
La web està molt xula, eh? Jo us recomano a tothom que la visiteu, perquè realment...
Moltes gràcies.
És tan important el component gràfic que, més enllà de que puguis llegir les primeres pàgines i t'enganxis, l'estètica de la web et fan venir ganes d'entrar i llegir la novel·la. No?
Doncs, bueno, curiosament és això el que ens interessava. Ja. Nosaltres teníem... S'ha d'entendre que nosaltres barregem dos conceptes molt, molt antagònics gairebé, mm-hmm, que és el món literari, que mm-hmm, realment moltes vegades gràficament és desastrós, mm-hmm, i bueno, el món d'internet, el món de les noves tecnologies, on el grafisme és bàsic. No? Mm-hmm. Per tant, clar, havíem de unir aquests dos vessants.
Mm-hmm. Més que desastrós és inexistent.
Bueno, sí, sí, inexistent. Inexistent, exacte. Mm-hmm. I sí, per nosaltres era molt important, perquè el nostre públic no és ni molt menys... vull dir, pot ser el públic literari, però bueno, hi ha... una barreja...
És un mix de literari
és
còmic.
És un mix,
no?
Còmic, literari, videojocs, pel·lícules... Mm. Per tant, el grafisme era molt important per atreure, sobretot, en un primer moment, mm, doncs, a possibles doncs, lectors, no? Mm. I bueno, i vam tenir la sort de trobar... Ho hem de dir, perquè és Xavi Montell, que és un excel·lent il·lustrador, mm, i que ell... en part és també responsable, no, d'aquest projecte, perquè sense les seves il·lustracions ni com ell ha entès els personatges protagonistes, doncs no
se li hagués pogut anar a la vida i el color. Ah,
exacte,
que
els hi poses, i els hi poses una cara i un... Exacte. I per nosaltres això és molt important perquè ens dona doncs un afegit, una força.
Té un pèl de cinematogràfic.
Correcte.
Això és als orígens del projecte, es nota. Sí,
sí. Correcte. Sí, sí. Nosaltres no
se sap mai, eh?
Sí, no se sap mai.
Si la cosa tira...
Ah, no, sí, a partir de 3 milions està a la venda, això, eh? Exacte. Cap problema. O sigui, les llicències Creative Commons no tenen perquè ser gratuïtes.
Hem fet una oferta.
No m'arriba.
Canals socials, difusió i gestió de xarxes socials. Com va aquest tema?
És la proposta del 2015. El 2014 vam llançar la novel·la, uh-huh, vam iniciar les xarxes socials, uh-huh, i ara és quan comencem a donar-li sentit a tot plegat. Uh-huh. Llavors, encara estem en un debat intern, a veure què fem, si és un simple canal de comunicació o incorporem les xarxes socials a la història. Vale. De fet, vam crear perfils de Twitter pels personatges principals, però ja encara estan inactius.
Bueno, ara ja.
Sí, és que van començar a fer el projecte com a novel·la, com
és molt
projecte
recent,
i per lectura va sortir el novembre del 2014, vull dir, ja, que estem encara doncs allà, no?
Fase de difusió, fase de...
Veure, un té una edat però també ha sigut adolescent, mm, i per tant m'he llegit les novel·les fantàstiques de Timon Mas, allò, Cròniques de la Dragonlance i companyia, mm-hmm. Llavors, una de les coses que hi ha és que les Cròniques de la Dragonlance, que després va generar una franquícia tremenda, mm, amb alguns llibres bons i alguns llibres espantosos, el primer llibre és una partida de rol.
Correcte.
El primer llibre és una partida de rol. Llavors, a veure, les xarxes socials és un entorn per fer unes partides de rol fantàstiques. Uh-huh. I que d'alguna manera, de la mateixa manera que en Cels Pinyol també ho havia fet en Fan Hunter, això es podria convertir en un escenari de rol, uh-huh, i d'alguna manera la traça de les partides del joc de rol, que no és un partit, sinó del joc, pot anar contribuint a alimentar l'univers, no?
Això que dius és molt interessant, perquè a veure, nosaltres no hem creat una novel·la perquè sigui el nostre objectiu principal.
Que és l'univers.
Clar, la nostra intenció és crear un univers, passa que pels nostres
i
mitjans...
I crees una franquícia i fots pasta, cony!
Perdona, no, i canviar el món.
I canviar el món, clar.
Tothom hem de canviar el món.
Al final tothom vol el mateix.
I la novel·la era la manera de començar a crear aquest univers i amb el, bueno,
amb els mitjans, que,
mitjans
teníem,
que tenim.
Sí. Ni més ni menys.
Vale? Però evidentment, clar que ens interessa, i de fet hi ha projectes, hi ha coses allà que estan, no?, sota la taula, de desenvolupar l'univers d'Acteo, que a més dona per moltíssim, no? perquè bueno, els seus personatges, doncs la veritat és que tenen una sèrie de... Bueno, són misteriosos, tenen una dualitat, tenen un passat, tenen un futur estrany, és a dir, i a més és una mica soap opera també el projecte a vegades, no? Bueno, amb tota una sèrie de personatges que d'una manera o d'una altra, dintre d'aquesta trama de ciència-ficció, tenen uns problemes personals molt fotuts.
Mm. Bueno, i a part que si crees un univers, diguéssim, que està situat 50 anys en el futur, tens tota la xitxa per explicar com hem passat, d'on estem ara, on s'hi va.
La ciència-ficció que mola és la que combina un embolcall xulo, on tu dius, a mi m'agradaria estar aquí, amb la força psicològica dels personatges, perquè algunes són més planes que, bueno, iba a decirlo, que la nova cara que l'han fet a la Uma Thurman, que l'han deixat així tota plana.
Li ha passat, pobreta?
L'han operat, ja no sembla ella, està la gent totalment desquiciada. És la Uma, me l'han canviat.
Jo no l'he vist, bueno, perquè si no no sé.
Sí, bueno, doncs això, doncs 2015. Teniu el tema de potenciació de xarxes socials, fent créixer el projecte, surt, apareix el segon volum de la novel·la, que es diu La marca de Croquen.
La marca de Croquen, sí.
Interessant. I a més la versió 2 de la hiperlectura, que cap a on va això?
Bueno, no desvetllaré gaire secrets, vale. però sí, en general, és a dir, si ja hem fet ara la hiperlectura, és simplement... El primer pas que hem fet és amb codis QR inserits a la novel·la poder interactuar una miqueta amb la pàgina web, doncs ara seria el següent pas. És a dir, ara mateix tenim el que és la iniciativa del Banco Fichter, que és un sistema de divisa virtual que tu vas guanyant calés a mesura que vas desbloquejant els achievements que tens durant la novel·la, i ara seria potenciar això amb alguna part de mini videojocs que farem.
In-app purchases. Vols comprar unes quantes divises addicionals?
Està bé,
Bueno, estem mirant què es poden fer amb aquests calés.
És que amb això pensem. Ara fa poc va haver-hi la Super Bowl als Estats Units. Un dels anuncis era el Liam Neeson, o sigui, el Qui-Gon Jinn, el seu de Revenge, fent un anunci sobre Clash of Clans.
I fent paròdia del personatge de Revenge. Sí,
sí, sí. Però dius, la pasta que val un anunci a la Super Bowl, i el senyor Liam Neeson no és barat, ho entenc, i és un app només per iOS. La de calés que han de guanyar aquests senyors venent bosses de gemes i coses per l'estil.
No sé si es pot desvetllar com a mínim la sinopsis o de què va la marca de Croquen.
Bueno, a veure, nosaltres, molt breu, perquè clar, si desvetllem molt...
No hi diguis massa, només...
No, bàsicament aprofundim en el món de la companyia principal, l'Eternal Security Corporation, i
personatges que recupereu passats,
exacte,
i coses,
vale.
I continueu la trama, no?
I continuem la trama i obrim una trama que a la primera novel·la és només està sota terra, no? Vull dir, és incipient, i que en aquesta segona part té un pes més evident, no?
Molt bé, Ivan Martínez, Ben Martín, gràcies als dos per acompanyar-nos a Mossega la Poma. Sé que estareu per aquí si ara després fem tertúlia. I avui tenim una música especial, Marc Flipaló, que ens acompanyarà. No, mira, anava a dir-la però no la diré. La deixo que escolteu.
En parlem després.
Perquè és la música original d'aquesta sèrie. Hòstia, ja trobava a faltar la camioneta, eh? Aquesta camioneta que ens avisa que estem al Racó Mossegui News, i d'aquestes notícies del Racó Mossegui volem donar les gràcies als amics de Hostal Takeover, HTO, que tenim uns codis per regalar, eh? Uns codis superxulos per regalar per la seva primera novel·la, El legado de Henry Bobson. Com participar? Participareu formant part de la comunitat Mossegui a Google Plus, deixant un comentari
a una entrada del blog?
No, a una entrada que dedicarem només al sorteig.
Específica al sorteig.
Podeu cercar per categoria o etiqueta sorteig, i el diumenge...
Però és a la comunitat Mossegui, eh?
A Google Plus. Sí, sí, ja posarem l'enllaç perquè us feu de la comunitat. Diumenge 15 de febrer de 2015, a les 22 hores, sortejarem entre tots els que ens heu deixat un comentari. Per tant, us deixem a tots molta sort. I ara, amb una mica de sort, anem ja cap a la tertúlia.
I potser expliquem quina era la música que hem posat.
Ah, sí, sí.
Era el tema original de Star Trek, de Star Trek dels Orígens, però l'original era una versió...
No, era la primera sintonia que va sonar el primer dia que van emetre el primer
És l'original.
Sí, correcte. Doncs marxem cap a la tertúlia Mossegui.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui, l'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Molt bé, tertúlia Mossegui, que avui la tenim participada amb el senyor Marc Alier.
Hola.
Ivan Martínez.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui especialment a la tertúlia. I amb Ben Martín també.
Moltes gràcies.
Els dos de HTO.
No podem fer referències temporals. Perquè, a més, hi ha emissores que ens tiren a les dues de la matinada.
Això és que necessiteu millor publicitat, eh?
Sí, bueno, però escolta, la gent de matina dius benvinguts a Mossega la Poma i tal. S'ha de fer una noia, bon dia i tal. Però la música del Cadillac no per les dues de la matinada no és el mateix.
No. Apple podria llançar un nou servei de música en streaming, competència de Spotify.
Per això va comprar Beats Music, perquè necessitava el doctor Dre aquest, que sembla ser que és un geni del tema musical, i que tenien un sistema d'ells que bàsicament és incorpora persones curant a les llistes de reproducció.
Cuidant,
en comptes de discot, algoritmes i coses estranyes, no, hi ha gent que més o menys entén de gustos musicals i et pot subscriure.
D'això ara us vull fer una pregunta. Només dic que en principi està previst que surti per l'actualització de iOS 8.4. Aquesta 8.4 sortirà quan ja tinguem l'Apple Watch, perquè portarà temes de l'Apple Watch. Vale? I surt com una...
Els que el tinguem i...
Sí, sí. No, però dic que a més surt com una aplicació diguéssim nativa d'iOS, que això pot tenir, Spotify és una aplicació que o te la instal·les o te la instal·les.
No, clar, però quan no tu utilitzis l'iOS que toca, patapaf, et sortirà
com allà. Un iTunes et surt un música en streaming.
I és un dels avantatges. I no oblidem també que des del punt de vista dels artistes, Spotify estan molt emprenyats amb Spotify, perquè bàsicament costa molt monetitzar un disco a Spotify.
Sou usuaris de Spotify?
Jo sí que he escoltat.
I pagues?
No.
I tu? No faig
servir. Clar, és que tots fem servir Spotify per descobrir música o per escoltar una música concreta, però hi ha poca gent que estigui pagant. L'any passat havia sentit que...
Jo pago.
Sí, perquè ets tot un home. El Pharrell Williams es veu que va cobrar $300,000 per la cançó Happy. Per aquesta, una cançó, un hit mundial que va estar sonant per tot arreu.
Però això és culpa de Spotify o de
l'acord? És per la forma de repartir els diners que té Spotify, que no hi ha ningú content. Clar, la gent vol estar a Spotify perquè volen ser descoberts, però no és una forma de guanyar-te la vida, perquè...
Vull treure un tema que jo crec que ho has dit així com de passada, però per mi és molt important. Jo que sóc un heavy user de Spotify, ¿vale? Utilitzo molt Spotify, en creu llistes, escolto llistes d'aquestes que et proposen ells, i de moment va tot bé i de cop i volta, hòstia, destrempo, perquè em posen una cançó que és que no me va nada. Em posen a la Shakira o em posen al...
Bueno, perquè també hi ha gent que està pagant, és una mica com la radiofórmula, en aquestes Spotify també rep calés per punxar-te segons
què. Però a veure,
I com no paguis i et mengis els anuncis, la destrempada pot ser impressionant.
No, jo
vaig deixar-lo de fer servir perquè de tant en tant... Enrique Iglesias, no!
No, jo parlo de llistes que teòricament són llistes que molen, o sigui, són llistes que busques per... Hi ha música que està bé.
I de cop i volta, Enrique Iglesias.
O sigui, alguna d'aquestes. Aleshores, curar, o sigui, tenir cura de el contingut és una de les coses que estaven inherents en la gent que estava de Beats Music, no? Amb aquest sistema que tenien ells de streaming, i ho trobo molt a faltar, a diferència dels algoritmes que estan funcionant molt bé quan compro a Amazon. A mi m'agrada.
Et recomanen coses que més
no
tenen sentit.
Aquí no, aquí a les llistes que em recomanen no m'agrada.
A veure, el que funcionava bastant bé era Pandora, quan el podíem fer servir nosaltres, perquè hi havia un tema de software, hi havia un software que bàsicament sempre et posava música que semblava més, que s'assemblava, o sigui, tu estaves escoltant rock and roll dur, ràpid, doncs tens rock and roll dur, ràpid, i com fotis una cançó de rockabilly t'hi pots tirar tot el matí amb rockabilly. I fins que Pandora, per un tema de drets, va deixar-se d'emetre a Espanya, i que fora d'Estats Units, només s'emet a Estats Units, i sembla ser que allà funciona, és un servei bastant important, sobretot perquè a Spotify va arribar tard. Però a veure, Apple ja va intentar-ho, per exemple, amb Ping, el que va ser un
fracàs,
bueno, com iCloud, no?
iCloud encara dura i Ping no tant.
Fantàstic. I, bueno, i per això d'alguna manera en aquest cas han comprat a la gent de Beats, que més o menys en el seu sector, que el sector de Beats Music, però que em sembla que és més, diguéssim, de hip-hop, rap i tal, el que és el rotllo del Dr. Dre, es veu que té el seu públic i funciona, tot i que no és una mega xarxa generalista com seria Spotify. Però igualment també no oblidem que moltíssima gent on descobreix música i escolta música és a YouTube.
Sí, estic totalment d'acord, és així.
I la gent jove escolta música
a YouTube. Jo molta música escolto per YouTube.
Sí, jo avui aquest matí m'han proposat escoltar un disco a YouTube, un disco que tinc comprat d'un artista holandès que m'agrada, que ja us portaré un tema la setmana que ve, la música la setmana que ve la trio jo, Tomàs, no cal que siguis original, ja seria original. Doncs el tio que, doncs algú ha penjat l'àlbum sencer d'aquest home, i el músic entra, o la seva community manager, que em sembla que és la seva dona, però amb la cara del músic, entra i dona les gràcies al tio que ha compartit el disco per compartir, i fa un comentari i interactua amb la gent dels comentaris. Perquè el tio té molt clar que el seu àlbum estigui penjat a YouTube, que ell no pot penjar perquè la seva discogràfica no li deixa, vale? Ell, però ell entén que és important que l'àlbum estigui allà i poder interactuar amb els fans i poder proposar-los amb els vídeos dels nous discos que està fent, que entrin, diguéssim, dintre del seu fandom, la gent que va als seus concerts, que compra el merchandising o fins i tot compra els discos.
Molt bé, canviem de tema. Aquests dies un parell o tres de misteriosos cotxes s'han passejat per la ciutat de San Francisco en aquell carrer que anaven fent les curves.
Sí, a veure, estem parlant de la setmana que hi ha hagut lo del Papito Leaks aquest italià, que és un tema com Wikileaks informàtic i tal, i que hem de parar de quatre cotxes amb el logo d'Apple que circulen amb quatre càmeres. No 2.000 cotxes que estan per tot el món. Quatre cotxes.
Sí, però a mi m'ha fet molta gràcia el que se li ha anat la olla a la penya.
Però a veure, la web és més gran que MacRumors, Tomàs.
No parlo de MacRumors. S'havia dit que si estaven treballant com a la Street View, que si era un cotxe sense conductor, que tot això fet per Apple, vale? Que estaven fent exacte com a Street View, com un cotxe sense conductor.
Per mi, saps què crec que és? Hi ha algun catxondo del departament de màrqueting d'Apple que diu, mira, ara deixarem anar quatre cotxes amb el nostre logo i amb quatre càmeres de plàstic comprades al Toacin i tindrem 10.000 milions de publicitat gratis, bueno, amb els bloggers esbrinant què cony és allò.
Després de que a la gent se li va anar molt la olla, avui hem començat ja a veure gent que toca una mica més i ha començat a fer una reflexió potser més meditada i deien, no, mira, això té a veure possiblement en que ara la nova versió comencen a potenciar perquè ja surt el tema de CarPlay. A més, han arribat a un acord amb Tesla perquè hi hagi una integració millor entre els iPhones i Tesla.
Tu el propi cotxe que et compris serà un Tesla, oi, Tomàs?
Jo, òbviament que sí.
Totalment. Vosaltres també?
Sí.
Jo ho tinc a la meva llista.
Per cert, que Tesla ha tret avui o ahir...
Quan et toqui la loteria.
Una informació. Bueno,
primer la loteria, després el Tesla.
A veure si Acteo, la novel·la ens ajuda amb això.
Exacte, sí. L'HTO també, a veure si...
Estan parint unes bateries a Tesla, elèctriques, que dura l'autonomia 845 quilòmetres. Poca broma, eh?
Sí, ara però el problema ara... no és només l'autonomia de la bateria, sinó és quan trigues a recarregar la bateria i quin és la duració en quilòmetres de la bateria. Si tu tens una bateria que es carrega i dura 400-800 quilòmetres, però aquesta bateria no et viurà més de 20.000 quilòmetres, el cotxe és un pot.
Correcte.
I quanta estona trigues a carregar? I on trobaràs llocs on carregar-lo?
Bueno, doncs això, que Apple està amb els cotxes, a veure què passa, i tothom ha flipat molt a San Francisco fent fotos. Parlant de fotos, PhotoApp.
Bueno, la PhotoApp és...
Perdona, PhotosApp.
Ah, fotos.
Sí, teòricament fotos.
A veure,
és
això és una cosa que vindrà en l'iOS i en el macOS, i que en el macOS afortunadament substitueix a l'iPhoto. És un software que que es va quedar com bloquejat. Des de 2009 no feien cap millora substancial i, i d'això, i dius, bueno, doncs, una cosa que més o menys
funcioni.
De fet,
Photoshop ja s'ha distribuït en els desenvolupadors.
En els desenvolupadors. Té una manera de tractar, diguéssim, de postprocessar les imatges semblant a la de... Bàsicament és molt semblant a el que hi ha en l'iPhone ara. La forma de postprocessar les imatges i tal és tot molt semblant, l'únic que ara també estan en el Mac. El que sí que passa és que els usuaris que hem comprat, i sé que hi ha molta gent a la comunitat Mossegui que són fotògrafs i són usuaris d'Aperture com jo, clar, a nivell de postprocessat i a nivell de gestió de les fotografies, el Photoshop és pitjor que Aperture, perquè no tens funcionalitats allò, no tens la manera, per exemple, que tens amb Aperture de tenir diferents llibreries concretes. Tu pots tenir un projecte per un client o per un projecte personal, una llibreria independent, perquè que pots moure Aperture de màquina amunt i avall, sinó que tens que confiar en l'entelèquia de l'iCloud i esperar que tinguis prou espai disponible i que l'amplada de banda t'és favorable. Llavors, jo crec que per als aficionats això serà fantàstic, i els que, diguéssim, són més prosumers i professionals estan emprenyats, perquè Aperture sembla ser que no té una continuïtat i està tothom migrant cap a Adobe Lightroom. I els que odiem Adobe absolutament, perquè van fer una cosa que es diu Adobe Reader, que és infecta, llavors no volem anar a Adobe i tenim un problema.
I el Flash,
Hòstia, i el Flash, no me'n recordo del Flash.
Vosaltres sou usuaris de Mac?
Només a la feina.
A la feina. Sí. I a l'iPhoto no el feu servir.
No
el feu servir.
Sí, em van forçar.
Et van forçar.
Però bueno, estic força content.
I et va fer mal.
Però perquè, o sigui, ara,
un Mac Mini té el seu rendiment. O sigui, és més que acceptable per desenvolupar software.
Bueno.
Perquè vosaltres, o sigui, la feina que teniu a l'HTO és... no és el vostre day job, no? És teniu una feina i després teniu l'HTO, que
exacte, és
el vostre
projecte.
Sí, nosaltres tenim, sí, clar, parla al micro. Perdó, nosaltres tenim la nostra feina, sí, per separat. En el meu cas és més a temes de, bueno, ficció, jo i coses d'aquestes. I tu, bueno, tu sí que et dediques
al software.
Al software,
Bueno, anem a acabar la tertúlia, i un tema que a mi m'ha arribat molt, perquè jo llegia revistes de radioaficionats quan era jove, i en aquestes revistes havien anuncis de les emissores que jo m'hagués volgut comprar quan era petit i que no podia, perquè eren emissores que només es podien pagar els americans. ¿Vale?
I perquè tenies que tindre un garatge i una taulada on cascar l'antena.
Jo ja vaig convèncer tota la meva comunitat de veïns
dient-los que estava... deixaven fotre l'antena...
Sí, te voy a poner una antena de televisió que va flipar, va bé...
I una toma de terra guai per no electrocutar ningú...
Exacte. No, això no era el problema. El problema és que n'hi havia calés per comprar aquelles emissores que sortien pagades pels anuncis d'una cadena de botigues mítica als Estats Units que es deia Radio Shack. Doncs bé, Radio Shack està tocada a la fallida, intenta arribar a un acord amb l'operador Yankee Spring, que és un operador com ara ONO, no, seria telefonia mòbil, no? Per cedir una part de l'espai de les 2.400 botigues perquè aquesta operadora pugui vendre telèfons, tauletes i contractes. Radio Shack té aproximadament ara uns 27.500 empleats i ha fet un anunci a la Super Bowl del 2014, va fer un anunci que us el posarem a la show notes.
2014 o 2015?
2014.
El de l'any passat.
El de l'any passat, sí. Intentant una mica donar aire, reflotant i portant tots els personatges mítics dels anys 80 i 90 que sortien a la tele i a les sèries i a les còmics, perquè era una mica el món dels seus anteriors clients, no? No sé,
aquí...
aquest fenomen de no saber-se adaptar ha passat molt, parlem de Radio Shark.
Jo crec que Radio Shark són víctimes d'Amazon i companyia.
Bueno, hi ha empreses que no són tan mítiques, molt més recents, que també van de puto cul. Fnac, per exemple.
Aquest tipus de botigues, tipus Radio Shark, és la típica botiga aquella, com també, jo què sé, el Servicio Estación aquí a Barcelona i tal, que és el lloc on tenen de tot, però que no ho tenen tot exactament, i anaves i com que tenien de tot no tenia allò que volies, però tenia una cosa que s'hi acostava, i avui en dia amb internet volem exactament allò, i ho comprem en una botiga d'Anglaterra o comprem a Amazon o comprem a on sigui, i immediatament en 2-3 dies t'ho envien a casa. I aquestes botigues que tenen de tot, i el que s'està perdent no és el fet de l'estoc aquest que tenien i que tenien de tot, sinó són aquells dos o tres tios que treballaven allà
que sabien un colló,
i te n'anaves allà algun dia allà a xerrar amb ells i t'explicaven tot com resoldre els teus problemes. I això és ara, t'ho has de buscar per una altra banda. I no tens l'empresa que contracta aquell tio que en sap de tot.
Estic d'acord.
I com que parla amb molta gent, també en sap un colló de coses, perquè aquells tios que estan allà darrere el mostrador en saben de lo que t'expliquen, de lo que saben ells, i també de les converses que tenen amb la gent que va allà.
Sí,
i això es perd. Sí, sí. Badalona tenim uns que són Ràdio Sevilla, que quan tens algun problema, vols fer alguna cosa, vas a parlar amb ells i ho saben tot. I de vegades fins i tot et diuen això no m'ho compres a mi, compro per internet perquè ho tinc millor, perquè no li importa, el que vol és que hi tornis. Mm. Perquè el important és, són els quatre tios que hi han allà que en saben un ou.
Bueno, ara m'he posat trist. Anem a escoltar...
A Badalona en tenim una d'aquestes,
sí, sí, no,
eh?
Ja...
a Ràdio Sevilla, allà a Pep Ventura.
Mm. I no... hi ha moltes encara a Barcelona que funcionen.
Sí, però aquests són fantàstics.
Anem a escoltar el nostre patrocinador, pobres, que són els que paguen aquest anunci.
Aquells que saben el que és escalar.
És l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat.
És horrible la música.
No, no, sí,
no, no, al principi no m'agradava, és que ara ja és algo... com Adobe, eh? O sigui, haureu de canviar això perquè...
Ens jo ens posarem d'acord per tallar-te en base a música. Com la que estàs sonant ara, que és la música de les propostes Mosseguis. Molt bé, agraïm a tothom que ens ajudeu i aporteu idees per les propostes. Vull comentar que hem començat aquesta setmana a provar enllaços d'afiliats a Amazon, ¿vale? Hem publicat unes entrades de coses que hem provat i que ens agraden i que són molonguis, eh? I...
molonguis, és un terme...
molonguis és
termcat.
I penseu que penseu que si compreu les coses que nosaltres hem provat i que ens agraden a través dels enllaços que veureu a la part de revisions a la nostra web o a la show notes,
ens podrem comprar el Tesla.
Totalment. I un recanvi de bateries. No, doncs això, a vosaltres... No, però aclarim-ho. A vosaltres no us costarà més diners per fet de fer-ho així i en canvi a nosaltres ens arriba una petita ajuda que ens permet anar pagant el... doncs bàsicament el transfer out del podcast.
El transfer out, les aiguetes i aquest tipus de coses. Jo tinc una proposta, no te l'he posat al guió però t'he dit abans que la tenia.
Digues.
És una aplicació de fotografia que es diu Hydra. H-Y-D-R-A i és una aplicació molt xula per iOS que si Hail Hydra, sí, a Marvel, doncs aquest Hail Hydra tan xulo el que fa és supervitamina la càmera del vostre iPhone o iPad. Té una cosa super xula que el que fa és que tu, si tu tens una fotografia, diguéssim, aguantant la càmera el telèfon bastant fixo, el que fas treu, en comptes de tirar una fotografia en tira com 50 o 60 i et munta una imatge de fins a 50 megapíxels.
Hòstia.
Amb la qual doncs treus una resolució molt potent, perquè el que fas va tirant fotografies i combina. Si hi ha alguna cosa que es mou, doncs no es quedarà mogudeta. També té modes de poca llum, vídeos extesos, i en diversos modes d'alguna manera aprofitant, diguéssim, allò que se'n diu la capacitat de l'ordinador i del processador per fer que la fotografia sigui encara millor. L'he estat provant i és interessant. Ups, que menjo el micro.
Si teniu alguna proposta, aixequeu la mà i us dono pas, eh? Són idees, aplicacions, cultura, el que sigui. Doncs mira, entre aquestes coses que siguin, jo vull provar una cosa que he provat i que m'ha agradat moltíssim. És una xurrada, però és superdivertida, funciona bastant bé i ara el Carles Canyo també se la comprarà. És un divertit i econòmic altaveu Bluetooth que sembla un ninotet, saps d'aquells que abraces, d'aquells que apretes, impermeable, mans lliures, ideal per portar a la dutxa.
I és, a la dutxa?
A la dutxa, és brutal.
Posar a la dutxa?
O sigui, sí, és brutal. És molongui total, és com un...
Mira, aquests altaveus Bluetooth sense...
No, però va molt bé, i escolta'm, flipa, eh? S'escolta des de superllum.
Jo ja he vist noies pel carrer anant amb altaveus d'aquests, escoltant reggaeton, i un torna als anys 80 amb els radiocassets aquells superenormes.
Loros. Aquest és un botó petit.
Aquest estiu amb aquests altaveus Bluetooth portàtils no podrem anar a la platja, perquè tornarà la gent, en comptes d'anar amb auriculars, es fotrà la merda aquesta d'altaveus Bluetooth i llavors haurem d'anar amb la pistola aquella del Josep Ruano i anar-los trencant.
Sí, sí. No, però aquests de veritat que són molt molonguis i jo l'he provat i funciona perfecte. El Jordi Oca ens diu la presentació del nou EP dels Pan Panda Knights. Qui són els Panda Knights, us preguntareu vosaltres?
Panda Knights o Knights?
Knights. Sí, els cavalleros panda. Jo també em pregunto què són. Es veu que és un duet electrònic que molts pocs han vist en directe, però que han compartit cartell amb les grans figures de la música electrònica. Això és cosa del Jordi Oca, que ell sabe que...
Que deu saber qui són les grans figures de la música electrònica.
Sí.
Nosaltres, no.
Molt bé. En Joan Ramon García com a Posada aquest nostre oient que té un cognom que és realment reial, eh?
És Coma Posada.
Sí, Coma Posada. És com un comte d'aquells antics,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Com,
sí.
I fa el pilós com, i el Coma Posada.
El comte de Coma Posada.
Molt bé, doncs aquest senyor ens parla d'una impressora 3D que t'arriba en kit i l'has d'acabar muntant tu.
Sí, sí, que t'has d'imprimir parts de la impressora.
Però que costa 500 euros. Brutal.
500 euros és...
Brutal. Ell diu que l'ha vist a MediaMarkt, però nosaltres recomanarem a Amazon. Perquè sí, ens vingui
perquè
una mica...
Perquè comprar-nos el Tesla.
Ah, exacte, per comprar el Tesla.
El Tesla de color rosa per poder gravar la tercera cunya del programa.
Va, que anem tard. A l'Audio Hijack 3, la tercera versió d'Audio Hijack, és una de les millors aplicacions per capturar i registrar so.
Per exemple, si vols gravar-te una conversa que tinguis amb Skype...
Sí, que permet fer workflows, captura de diverses fonts, equalització de diferents fonts, molt xulo. Entre d'elles, entre altres bondats, el cost de l'aplicació, per als que no l'heu comprada mai, són $49, pica, eh? No és barata, però és bona, i per als que ja tingueu versions antigues, $25, els que venguen de la versió 2. Uh-huh. El nostre amic Sinerbov, que està a una ciutat americana que mai ens recordem, no, com, avui sentia...
No era Seattle?
No era Seattle, era... Philadelphia, havia sentit avui parlar de Philadelphia, perquè ha matat molta gent.
Philadelphia.
Sí, sí. Diu, torneu a veure el primer capítol de Bola de Drac per celebrar el seu 25è aniversari de la seva emissió en català.
Està en YouTube o alguna
cosa? Olé, sí, sí. Olé.
A VilaWeb ha publicat un article que recomanarem.
El primer capítol de Bola de Drac.
Vale, jo
que bàsicament surten en Son Goku i la Bulma.
I ja està.
I no sé si arriben a veure l'Ursula de Tortuga o no.
El primer capítol...
No, oi?
No.
Bueno,
crec que no.
Bàsicament és el Núvol Quinton, en Son Goku i la Bulma, sí. No? I poca cosa.
I l'aventura, la primera aventura que tenen, amb el dinosaure aquell que es vol menjar la Bulma.
Ah, vale.
Salva el Goku.
Que no li donen un cop de puny al Goku.
El bastó màgic.
Bueno, nou client de correu Outlook per Microsoft per iOS. Una cosa ben parida de Microsoft. Que no
el nom fa urticària. Outlook. Vaig a obrir l'Outlook en l'Ivan. No, mama.
Està molt bé.
No, a veure, perquè no l'ha fet Microsoft, perquè han comprat l'empresa,
sí,
i un producte.
Però abans Microsoft és el que feia, comprava empreses i les matava per no competir amb els seus propis productes. I ara la veritat és que ho ha posat a la marxa, li ha donat un caire que, pels que tenim Outlook o Exchange a la feina i a més tenim altres fonts de correu, funciona molt bé.
Sí, però escolta, és que es diu Outlook.
Bueno, és igual.
Es diu Outlook. No. Es diu Outlook, no, el nom no, canvieu-li el nom.
Vaig a fer publicitat d'una altra cosa. No, que no veiem ara aquí.
Hem de comprar el Tesla.
Hem de comprar el Tesla. Doncs això que és superxulo, és mòbil i...
Superxulo.
Sí, superxulo. I a més es pot moure d'aquí, posar-lo de diverses...
I
això també es treure. Sí, això,
hi ha un botonet.
Sí, total.
Botonet.
Doncs això és un multi-angle stand de la casa Anker per tauletes i smartphones, no cal que siguin iPads ni iPhones.
A veure, en Tomàs diu que és un multi-angle stand. És un faristol.
Ah, exacte, un faristol.
Mini, Molongi.
Molongi, i que va superbé. Per tot tipus de tauletes, iPhones, amb funda, sense funda, l'hem provat amb tot i hem fet una revisió que trobareu a Mossega la Poma. En Jordi Oca, app de fotografia nocturna, oferta especial d'Apple que té només per un temps limitat gratuïtament, que es diu Slow Shutter. Una aplicació boníssima que fa fotos de nit i que captura, sabeu aquelles fotos que es veuen totes les llumetes? Sí,
bàsicament és una aplicació que et permet controlar la velocitat d'obturació del diafragma de la teva càmera. Com si fos una càmera manual.
Alguna proposta per vostra? Llibres, coses, algú? Us he agafat una mica en fred, no?
No, jo només agrair a Capside, que era una empresa competidora meva fa un parell d'anys.
Competidora? Sí, ara sí, ja sí. No hi són, no? Els que
no, ara ja he canviat de feina jo i no són competidors.
És que Capside s'ho està menjant tot, eh?
Però sí, són uns fenòmenos.
Gràcies per la part que em toca, que treballo allà. Alguna cosa, Ben, tu volies dir algun...
No, molt bé tot el que heu dit, no sabria dir-te...
Vale, tenim una última recomanació que és d'en Carles Canyo, que li donem una versada molt forta, que té el pitufo malaltó i avui no ha pogut estar a l'Skype. Doncs, exacte, ens recomana, però ho posem entre parèntesis, Xiaomi Mi Band.
Sí, 35 és una fitness band per 15 euros.
O 15, no sé, no.
15 euros, no sé si 15... o 15 dòlars, no sé,
15 dòlars. Euros, 15 euros a la xarxa.
Però a més, és una passada. O sigui, és una banda que et fa gairebé tot el que et fa l'Apple Watch, però per 15 euros.
Sí, sí,
és
sí, brutal.
Aquesta sí que me la compro segur, eh?
Però està en xino. O sigui que has d'entendre el xino per saber el que...
Però això hi ha Google Translator, home.
Hem de marxar, que ja ens ha tocat, ja tocat l'hora.
D'aquí que ens arribi de Xina a la banda ja s'haurà traduït l'aplicació.
Doncs escolta la sintonia de sortida, que marxem ja. La setmana vinent a Mossega la Poma dedicarem tot el programa 100% a la tertúlia d'actualitat tecnològica. Ens acompanyarà en Carles Canyo a l'estudi.
I en Dani Amo.
I en Dani Amo, que és un nou col·laborador que traurà el nas per primera vegada a la setmana que ve.
De tota la vida que tinc jo, que a més col·labora en el programa aquell de Ràdio Sant Fost.
Correcte.
Com es diuen aquells?
No recordo el programa. Bueno, ens ho dirà ell la setmana
que ve. Ens ho dirà ell.
Gràcies a tots per la vostra atenció.
Som competència de Mossega la Poma.
Total, sí, però som...
Però només, a més, també sortim per Ràdio Sant Fost. O sigui, una abraçada a Ràdio Sant Fost.
Correcte. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i seguiu-nos a Twitter a mossegalapoma.
I recordeu, si veu un takeover, que sigui hostile.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu, gràcies.